are the champions. Amb Jaume Ramon.
Jaume, què tal, com estem?
Molt bé.
Repassarem la jornada que ens espera. Ens aturarem en tres partits d'aquesta jornada de Champions i començarem viatjant fins a Suïssa.
L'aperitiu.
Perquè, atenció, ens fixarem avui en el vuitè equip més veterà.
Sí.
Més veterà,
sí.
Dels 32 que participen en aquesta edició de la Champions. Molts començaríeu a dir noms: la Juve, el Barça, el Madrid. No, és cap d'aquests.
No és cap d'aquests.
És un veterà, però que no té molt de nom al futbol europeu.
I que no ha debutat mai a l'actual format de la Champions.
I això que té història.
Té història. Sí que va participar a l'antiga Copa d'Europa, ja ho veureu, i fins i tot va arribar a fer història, va estar fregant la història. Estem parlant del Berner Sport Club Young Boys.
El Young Boys, que debuta a la Champions i que és el vuitè equip més veterà d'aquesta Champions League.
Sí, els més veterans són els anglesos, hi ha, per exemple, també la Juve, el Benfica, per exemple, però és un club que té 120 anys d'història.
Per tant, és més antic fins i tot que el Barça.
Sí, és del 1898, per un anyet de diferència amb el Barça. Aquest club que està, la veritat, amb un grup dificilíssim, amb el Manchester United, amb la Juve i amb el València, que serà el rival d'aquest dimarts, juguen a casa, on abans de cada partit aquesta temporada sona aquesta cançó. Això es diu Hi, diuen que és una oda a Berna, i és un club que no té un himne com a tal, sinó que cada cert temps canvien les cançons que surten quan surten els jugadors del terreny de joc, i és un club que sempre ha estat molt vinculat a la ciutat, ja ho anireu veient amb tota la història d'aquest club, que va néixer, com dèiem, fa 120 anys, per un grup d'estudiants de la Universitat de Berna. El nom va venir perquè a Berna hi havia un altre club que es deia All Boys.
Ah, i aquests eren l'alternativa,
no? I aquests eren els que volien ser una mica el canvi.
Els All Boys encara existeixen?
Sí, però estan a quarta de Suïssa, per tant, és bastant
un equip regional. Els Young Boys trepitgen més fort.
Sí, sí. Els Young Boys és el club que s'ha fet fort. En un principi es va fer també gestions perquè es fundés amb un del que aleshores era el gran club de la ciutat, que era el Futbol Club Berna, però no hi va haver acord, es van separar molt, i ja des dels inicis es va forjar una gran rivalitat entre aquests dos equips. El que passa és que aquesta rivalitat també ara ha passat de la història, perquè el Futbol Club Berna tampoc està a primera divisió, i el Young Boys és el que s'ha convertit en el gran club, segurament, de la capital de Suïssa. Un dels grans problemes que va tenir el Young Boys als principis, això els hi passa a molts clubs, és l'estadi. Tenir un estadi de propietat, tenir un lloc on jugar els partits. El primer estava, per exemple, en una zona on hi havia moltes inundacions. Després van arrendar uns terrenys a l'Ajuntament, però el 1914 va explotar la Primera Guerra Mundial. Ja sabeu que Suïssa a la Guerra Mundial va jugar un paper neutral totalment. Sempre estava al mig, el que passa que tenia l'exèrcit preparat per si havien d'actuar o havien de fer alguna cosa. En el cas de la Primera Guerra Mundial, per part de l'exèrcit van ocupar les instal·lacions del Young Boys, i hi ha la curiositat que expliquen els llibres d'història que al camp de futbol hi van construir un camp de patates per augmentar les provisions per si hi havia, pels soldats, sobretot també perquè s'havien de preparar. Llavors el club va haver de marxar a un altre lloc, i un cop passada la guerra aquí ja van començar a pensar en fer un nou estadi que es va inaugurar el 1925, i que les cròniques de l'època destaquen que aquell estadi anomenat Wangdorf Stadion era una de les instal·lacions esportives més modernes de tota Europa, perquè, clar, ara ho llegim ara i la veritat és que no ho sembla tant, però és que aleshores tenia llotja coberta amb 1.200 seients.
És a dir, això ho destacaven, que hi hagués llotja coberta.
Que hi havia restaurant a dins de l'estadi.
Home, això sí que era un avanç per l'època.
Sí, sí, sí. També tenia vestidors. Tenia un gimnàs, que això tampoc era molt habitual. I fins i tot un camp d'entrenament. Moltes vegades molts clubs tenien camp d'entrenament en un altre lloc. Aquest ho tenia tot construït en una mateixa instal·lació. Era un luxe. I en total al camp hi cabien 22.000 espectadors. I això també va generar una forta enveja i rivalitat amb el Futbol Club Berna, el club rival, que anys després també va construir el seu propi camp. El camp del Young Boys, per cert, aquest Wangdorf Stadion té una marca relació amb la història del Barça, David. No sé si et sona tu pel nom, però segurament si et dic la mítica final de la Copa d'Europa dels pals de Berna...
Els pals quadrats de Berna va ser el Wangdorf Stadion.
Va ser en aquest camp, un partit que el Barça va perdre contra el Benfica.
L'any 61.
Sí, va ser la primera Copa d'Europa que jugava el Barça, era el favorit, però van perdre contra el Benfica per 3-2, amb 4 xuts als pals, que com deies, aquells pals eren quadrats. Després d'aquell partit la FIFA va decidir canviar-ho i que fossin rodons. Un dels que va xutar el pal en aquell partit per part del Barça va ser Coxis, que ja havia jugat en aquest estadi també, curiosament, la final del Mundial del 1954, que es va disputar aquí entre Alemanya Federal i Hongria. Aquella Hongria era la gran Hongria de Coxis, de Puskas, de Zibor i companyia, una gran selecció, la millor generació de futbolistes de la història d'Hongria, però aquell partit contra Alemanya Federal, que anava ja una mica gairebé de comparsa, també va acabar caient Hongria, que havien guanyat 2-0 a la primera part, els van acabar remuntant i van perdre per 2-3, està conegut com el miracle de Berna, i Coxis, després d'aquella final, de perdre la final també dels pals de Berna, perdre la final del Mundial, va dir que aquell camp està maleït pels hongaresos i que no li agradava gens. Després, aquells anys també, els anys 50 i 60, va coincidir amb les pàgines més daurades de la història dels Young Boys, perquè abans deies, és un club gairebé que ara té un paper molt secundari, però és un club que va arribar a jugar una semifinal de la Copa d'Europa.
És a dir, ells s'estrenen a la Champions aquest any, però a l'antiga Copa d'Europa sí que havien participat.
Sí, sí, va ser en la quarta edició de la Copa d'Europa, l'any 1959, va acabar caient contra el Rennes francès, que després perdria contra el Madrid a la final, però van arribar a guanyar, per exemple, el partit d'anada. L'entrenador d'aquella època era Albert Sink, que encara ara està reconegut com el millor entrenador de la història, perquè va marxar el 1964 i des d'aleshores només ha guanyat dues lligues suïsses, una el 1986 i una la temporada passada, el 2018. Per això encara està considerat un dels grans, perquè és el quart equip amb més lligues locals a Suïssa, només darrere del Grasshopper Zürich, del Basilea i del Servet de Ginebra. També va tenir molts problemes econòmics, als anys 90 va baixar a segona, a principis del 2000 també van iniciar un nou projecte que ha apostat pel futbol base, per joves promeses, ha passat per exemple aquí Dumbià, que és l'actual davanter del Girona, o Chapuisat, va ser un dels millors jugadors suïssos que
ostres,
també...
Chapuisat, sí, mític jugador suís.
Mític d'Eurocopes, et sonarà segurament.
Pot ser, el recordo, anys 90, no?
Sí, sí, sí.
Itàlia 90, 90, jo diria que...
Sí, 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 anys 90, sí, sí, i després... Sí, sí.
Chapuisat, mític.
Va militar també als Young Boys, un equip que no té molt pressupost, no té molts títols, no té molta fama, però el que sí té és molta vinculació amb l'afició, i per exemple una de les curiositats que m'ha cridat és que el dorsal número 2 el tenen retirat, no el pot vestir ningú perquè està dedicat a l'afició. És un club això, que treballa molt aquest aspecte, i dimarts jugaran contra el València quan faltin 7 minuts per les 7 de la tarda en aquest nou estadi que ara es diu Estat de Suís, és l'estadi on juguen els partits de Suïssa, és un estadi molt renovat, es va inaugurar l'any 2005, però que està construït just a damunt d'on hi havia el Wangdorf Stadion, i una de les curiositats també és que és l'estadi esportiu amb més plaques fotovoltaiques a sobre de la coberta, perquè també cuiden molt aquest aspecte social i d'energies renovables i de ser un club que no només es dediqui al futbol, sinó que també treballi.
El plat principal.
La passada jornada ja vam comentar que no abundaven molt els partits estel·lars. Aquesta déu-n'hi-do, perquè, per exemple, tenim partit entre Manchester United i Juve.
Sí.
Jugaran dimarts.
Dimarts a les 9 de la nit.
Dimarts a les 9 de la nit. Partidàs.
Partidàs.
United-Juve, els grans d'Europa.
És un partit de gala, que t'has de vestir amb smoking gairebé per veure'l. Una Juve que ha sumat 6 punts, el Manchester United 4... I avui m'he volgut fixar en la Juve. Sempre parlem de Cristiano Ronaldo, parlem de Dybala, però m'he volgut fixar en un altre dels arquitectes d'aquest equip que està al mig del camp i que per mi és una de les claus del funcionament de les últimes temporades, és el migcampista Miralem Pjanic, un jugador que és molt fi, molt tècnic, però que més a Turí doncs s'ha convertit cada vegada més en un jugador més complet, molt treballador, dona molt equilibri a la Juve al mig del camp. Un futbolista que segurament tothom vinculem a Bòsnia, però el que molta gent segurament no sabrà és que va passar gairebé tota la infància a Luxemburg.
A Luxemburg?
Sí, sí. Ell va néixer el 1990 a Tuzla, que és un petit poble de l'aleshores de l'antiga Iugoslàvia. El 91 va explotar la Guerra dels Balcans i un any després, el 92, quan ell tenia només 2 anyets, la seva família va decidir marxar, emigrar, buscar un lloc segur i van acabar de refugiats a Luxemburg i allà es van instal·lar la família i s'hi va estar fins als 13 anys. El seu pare era futbolista a Iugoslàvia, va arribar a jugar, per exemple, a segona divisió, però va haver de deixar el futbol per treballar en una fàbrica, i explica Pjanic que el seu pare sempre ha estat també el seu referent. De petit ja es veia que era un futbolista molt talent, el va fitxar un dels millors clubs de Luxemburg, i amb 13 anys ja els grans clubs europeus diuen, qui és aquest jove? Perquè més jugava a les categories inferiors i ho feia bastant bé, qui és aquest jove que despunta tant? I el fitxa el Metz francès, que el va cridar a files, va decidir acceptar l'oferta, deixar Luxemburg i anar a França. Durant aquell període va seguir jugant amb Luxemburg, i per exemple he trobat que l'europeu de sub-17 del 2006 destaquen tres futbolistes de l'europeu aquell. Un era Bojan Krkić amb la selecció espanyola i l'altre Witsel amb Bèlgica. I Pjanic destacaven que, clar, que la selecció de Luxemburg creia molt l'atenció perquè no tenia gairebé jugadors tècnics.
Però tenia un que era a la bomba.
Era un crac, marcar gols de faltes espectaculars. I ja amb el Metz doncs, va fer un gran ascens, va debutar amb 17 anys a primera.
Sí, va començar a Luxemburg, amb la selecció de Luxemburg.
Es forja allà. Després sí que ha jugat amb la selecció de Bòsnia. Ell va decidir després seguir a França, després del Metz, el va fitxar a l'Olímpic de Lió. Allà va créixer com a molt de, com a futbolista, es va fer més bon jugador, però segurament una de les grans especialitats de Pjanic és el llançament de falta. I és perquè a l'Olímpic de Lió va coincidir amb Juninho Pernambucano, que segurament el recordareu, aquell migcampista brasiler tècnic que dominava l'art de la falta com ningú. Així en parlava Pjanic en un reportatge de Juninho Pernambucano, el talles en anglès, però se l'entén prou bé.
I try to do every time better, and so after I play, also have the chance to play with Juninho Pernambucano. Oh, he was the best ever. Learning from him was something good for me.
The best ever, diu Pjanic sobre Juninho Pernambucano, que va ser el professor, entre cometes, de Pjanic a l'hora de fer els llançaments de faltes. I de fet, el mateix Juninho, en una entrevista fa un parell d'anys, deia que per ell Pjanic era actualment el millor xutador de faltes del moment. El problema és que ara la Juve ha arribat Cristiano i se les han de repartir amb major protagonisme pel portuguès. A l'Olímpic de Lió s'hi va estar 3 temporades, després fa el salt a Itàlia, primer a la Roma, on s'hi va estar 5 temporades. Li va costar una mica adaptar-se al futbol italià. La primera temporada va ser amb Luis Enrique i Bojan Krkić, per exemple. I allà va ser un Francesco Totti li va posar el sobrenom aquest que el coneixen actualment, que és el petit príncep, segurament també per la seva fragilitat física. Això ho ha anat treballant molt i ha estat un dels aspectes que ha millorat també i que l'ha fet que fitxés per la Juve el 2016. Va pagar 32 milions d'euros. Es comentava també que el Barça li anava al darrere. És internacional, com hem dit, amb Bòsnia. Va classificar la selecció per jugar al Mundial del 2014. Allò va ser... es va viure moltíssima alegria al seu país perquè no estan acostumats. I que jugués amb Bòsnia va ser culpa d'un periodista. Perquè,
ah, sí, per què?
Perquè ell no el, a Bòsnia no el coneixien perquè s'havia marxat a Luxemburg, no el tenien controlat. I un periodista va descobrir-ho, li va fer una entrevista i allà mateix Pjanic va dir jo sí, m'he forjat a Luxemburg, però si jo em sento Bòsnia m'agradaria jugar amb la selecció de Bòsnia. El va cridar a la federació, van veure que era boníssim i a partir d'aquí ha començat a fer la seva carrera aquest gran jugador que domina 6 idiomes, el bosni, el luxemburguès, l'alemany, el francès, l'italià i l'anglès. Un jugador total dins del camp i també fora dels terrenys de joc.
La cirereta del pastís.
Un altre partit destacat d'aquesta jornada de Champions el tindrem dimecres, 9 de la nit, Borussia Dortmund, amb Paco Alcácer, Atlètic de Madrid.
Gran partit, eh? Gran partit. Els dos, a més, han sumat els 6 punts, per tant, serà una lluita...
És duel per veure qui és líder de grup.
Correcte. El Borussia, ja sabeu que és un dels...
En aquest grup hi ha Mònaco i Bruges,
també,
eh?
També, sí. El que va ser que han sumat 0 punts, serà difícil que puguin arribar perquè són els dos grans favorits. Sempre parlem del Borussia, de les grans promeses, que sempre recluten jugadors molt joves, però en aquest any, en aquesta ocasió, hi ha un cas diferent, que ha seguit un camí invers al que acostumen a fer moltes joves promeses. Normalment diem que els jugadors que despunten sempre van a la Premier o que els fitxen als grans clubs, després els cedeixen, però aquí ha estat al revés. Una gran promesa de la Premier, d'un dels millors clubs de la Premier, per no dir gairebé el millor, ha marxat a la Bundesliga i ha marxat al Borussia Dortmund. Estem parlant de Jadon Sancho, un jugador anglès que estava al Manchester City i que l'estiu del 2017 va decidir apostar per la Bundesliga pel Borussia Dortmund. De moment, la sensació...
És estrany que el City deixi escapar una perla
del seu
planter.
Ja ho veuràs, perquè ha, a més hi ha una història rocambolesca una mica i bastant conflicte amb Pep Guardiola. A més, la jugada li ha anat molt bé perquè aquesta aturada internacional que hem viscut ara el mes d'octubre ha debutat amb la selecció anglesa, s'ha convertit en el segon debutant més jove de la història d'Anglaterra. Només 18 anys i 201 dies, només el supera Duncan Edwards Smith del Manchester United amb 18 anys i 183 dies. A més, ha estat titular als dos partits de la Champions, és top 5 a Europa en assistències, és un jugador que ha començat molt bé aquesta temporada, és un futbolista que si tu el veus és d'aquells jugadors desequilibrants, li diuen el Neymar anglès, perquè és un jugador que trenca amb els tòpics d'aquests jugadors anglesos físics i poc talentosos. Ell és al revés, un jugador de banda, extrem, li agrada encarar, molt tècnic, i que està començant a despuntar el Borussia Dortmund. Els seus pares, això sí, són emigrants de Trinitat i Tobago, es van instal·lar al sud de Londres en un suburbi amb una taxa alta de criminalitat, però el futbol va ser la seva escapatòria i ha depentit, van veure que hi havia talent i amb 7 anys el va entrar al planter del Watford, s'hi va estar fins als 14, s'hi va estar 7 anys, i el City va pagar mig milió d'euros per un xaval de 14 anys. Estem parlant que és una gran inversió per un futbolista que encara no havia...
No és la primera bogeria que
no,
han fet.
No, no és la primera bogeria. Veiem que era un dels jugadors que tenia més projecció de pujar al primer equip, va brillar les categories inferiors d'Anglaterra, també. Semblava que Guardiola podia acabar de polir aquest diamant en brut, però l'estiu del 2017 va ser quan explota aquest conflicte. Sancho va refusar l'oferta de renovació que pujava a 1,5 milions d'euros de fitxa per un jugador de 17 anys. És una autèntica barbaritat. Guardiola es va enfadar moltíssim, va decidir que no se l'enduria a la pretemporada, perquè a més deia que li havia promès que renovaria. Sancho també volia tenir garantida una plaça al primer equip, això Guardiola no li podia garantir, van tenir aquesta discussió i mira si el cas va ser important, que Pep Guardiola va dedicar gairebé tota una roda de premsa a parlar del cas. Aquestes són les explicacions que donava l'entrenador del City.
Vam arribar a un acord amb en Sancho i fins i tot ens vam donar la mà. Li vam fer la millor oferta per algú del planter en l'aspecte salarial. Anava a ser el jugador més ben pagat del planter i ens vam donar la mà. I després d'això, just abans d'anar als Estats Units a entrenar amb nosaltres, ell va decidir, bé, no sé si ell o el seu agent, que no firmarien el contracte. Llavors, li vam dir que no viatjaríem nosaltres. Després d'això, les dues o tres últimes setmanes no va aparèixer.
I aleshores és quan apareix el Dortmund, el i Dortmund? Quan paga per ell?
Paga només 8 milions d'euros, i això va ser just després de que Dembélé fitxés pel Barça. Per tant, i a més és un jugador que ocupa també les mateixes posicions, de fet, fins i tot va heredar el dorsal, i per 8 milions d'euros va aprofitar aquesta circumstància per un jugador que promet moltíssim, que hi ha moltes esperances i que també diuen que pot tenir problemes de cap, i aquí es veu una mica amb el conflicte aquest que va tenir amb Guardiola, que no va tenir paciència, però aquest mateix octubre el Dortmund ja l'ha renovat per dues temporades més, li ha millorat el salari, comença a ser titular i és un d'aquests jugadors que el veurem. Aquest partit atractiu contra l'Atlètic de Madrid a les 9 dimecres serà molt bonic de veure.
Jadon Sancho, anem apuntant els noms que ens va sempre presentant el Jaume aquí a We Are The Champions, perquè normalment tots els que ens presentes
la majoria
a brillar. No diré triomfar, però sí brillar.
Sí.
Gràcies, Jaume. Fins la propera.